Tot plegat va començar fa 10 anys. O potser una miqueta més. Però vaja, si fa o no fa, allò que es va sembrar fa 10 anys s'ha anat fent gran poc a poc, poc a poc, poc a poc. Montse Vidal, ben retrobada. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Que passa ràpid el temps, Montse.
Ostres, passa volant. I jo crec que cada vegada més.
I allò que era en els seus inicis, el Gato Azul, què era?
El Gato Azul, bueno, en els seus inicis no era un centre de formació, era una entitat d'artistes, un col·lectiu d'artistes, on ens centràvem molt en fer espectacles de petit format, i van passar molts artistes per l'entitat. Llavors, als inicis, vam començar el 2004. Després va haver-hi un parón, perquè bueno, les gires i por ahí amb companyies, i jo vaig voltar per tot arreu.
És el que anava a dir, has donat moltes voltes,
moltes,
no?
Moltes, voltes, moltes. I ja després, ja amb el que és la mateixa entitat, vam decidir d'obrir aquest ventall de dir, bueno, formació en arts escèniques i treballar també amb els petits artistes, que hi ha molt de talent.
Refresquem una miqueta la memòria. Es diu El Gato Azul per què?
Ui, això ens ho pregunta tothom i al final jo crec que hem d'escriure...
Per això et dic, refresquem la memòria.
Hem d'escriure la llegenda. En realitat és una simple tonteria, però bueno, el local fa molts anys, quan encara no teníem l'entitat ni el nom ni res, simplement un local d'assaig, sobretot, amb la meva exsòcia, la Noemí Ventura, ballarina també, i el Pau Gómez, actor i ballarí, vam decidir de fer alguna cosa amb els artistes, d'ajuntar-nos i fer com un col·lectiu, no? D'aquí de Sitges i de la comarca, i Barcelona també venia gent. Llavors un dia netejant aquesta sala d'assaig, que no tenia cap nom, ens vam trobar, bueno, hi havia una figura que jo potser un any abans havia comprat amb un Todo a 100, perquè es deia Todo a 100, i era un gat que em va cridar l'atenció. Realment no era maco. Hi havia un gat gris i un gat blau, però el blau em va cridar l'atenció. Aquest gat va romandre, és una estatuilla, va estar tancat allà durant temps, com se dice, entre bambalines, entre trastos, i quan vam començar a netejar el local i refer coses i telones i històries, va aparèixer aquesta figura. I ja portàvem temps dient, no sabem com dir-li a l'entitat, com, quin nom. I llavors, quan vaig agafar el gato, va ser com amb la Noe, mira, i li vaig explicar, aquest Gato Azul el vaig comprar aquí davant, perquè era just davant, i tal, el Gato Azul, ens vam mirar, i vam dir, ja està. O sigui que jo crec que el vaig comprar, sense saber-ho, per donar-li el nom a lo que és ara.
Allò que tantes vegades un diria, mira, un pongo. Doncs aquest pongo, que és allò que no sé d'on ponerlo, al final ha estat el que va donar nom. El que és avui, què? Una escola d'arts escèniques? Ho podem dir així? Què és?
No, és, en realitat som una tribu, A veure, sí, ens dediquem a la formació amb professionals, diguéssim, a tot l'equip som professionals del món de les arts escèniques, de la dansa, del teatre i alguns de la música també, però està més enfocat a el que és dansa i teatre. I llavors som una entitat, una associació, treballem molt el concepte de grup, de tribu, d'acollida. No una escola on la gent deixa els nens, o l'adult, és igual, ve l'adult, pren una classe de dansa i se'n va. No, treballem molt el concepte aquest tribal, de tribu, de fer un cercle i cada vegada que ve una persona nova a provar una classe, sempre donem l'opció de provar gratuïtament una classe, el rebem i sempre fem el parón i fem la presentació en cercle. Això per nosaltres és un ritual.
Aquest concepte d'on el vas? D'on el vas treure?
Aquest concepte ja fa 27 anys, 26-27 anys que també combino, ara ja no ballo de gires, ja no me'n vaig de gires, estic en una altra etapa de mi vida, però el concepte aquest jo crec que em ve de treballar amb companyies a nivell professional, companyies de dansa, de teatre, on realment és una companyia, una tribu, un col·lectiu, sí, que ens ajudem uns als altres.
A vegades ens fa estrany aquest concepte de tribu, tenint en compte que també s'ha vist el món de la dansa com un món amb molta competència, i per tant, diguem-ne, aquest aspecte tan, no sé si dir, amigable, humà,
sí,
ha costat més de veure en el món de la dansa professional, en què molt sovint les persones que hi heu estat dieu, bé, s'ha de tenir una ànima molt ben posada, per aguantar determinats moments en el món de la dansa professional. I en canvi, et va quedar molt aquest concepte de, no, sí, d'acollida a qualsevol persona que vulgui. És així, això?
Sí, hi ha aquesta dualitat? Mira, la veritat és que en el món, com en qualsevol professió també, hi ha les competències, competitivitat i tal, jo vaig tenir la sort, als 19 anys, d'entrar ja en una companyia on hi havia aquesta escalfor.
Aquest esperit,
i a partir d'allà, aquest esperit, i a partir d'allà vaig entrar en una altra companyia, Nats Nus, després també amb la Fura dels Baus, treballàvem molt amb equip i ho fèiem tot entre nosaltres. Llavors vaig tenir aquesta, no sé, digue-li sort, digue-li destí, jo què sé, que de poder treballar amb col·lectius i amb gent, no, a nivell professional molt...
Aquesta persona que arribi a l'associació i tingui ganes d'aprendre, i ara parlem sobretot pels pares, mares de nens, nenes, més joves, menys joves, petits, i que diguin bé, m'està molt bé aquest concepte, però com es va desenvolupant l'ensenyament, l'educació d'aquest nen o nena que tingui una vocació determinada, o bé per la música, o bé per la dansa, o bé per algun tipus d'arts? Com es planteja un curs?
Sí, aquí sí que nosaltres fem, a través de les arts escèniques, es treballa el creixement personal. ¿Vale? Llavors això és la base, jo crec, del Gato Azul, que es treballa en el sentit que si ve un nen que pot tenir, bueno, una sèrie de...
Ens imaginem, no, però... ens ho posarem molt fàcil. Ens imaginem que ve un nen o una nena molt tímida.
Ah, això, anava a dir el mateix.
Va bé?
Anava a dir el mateix.
Doncs vinga, va bé. Allà, que és un d'aquells aspectes que tots hem viscut al llarg de la vida.
Clar.
La timidesa, la vergonya, etc. Ens imaginem, per exemple, un cas d'aquests.
Que ens hem
trobat,
eh?
Amb una vocació, amb una cosa que agrada, però que hi ha molta vergonya, molta timidesa. Com
vale,
es fa?
Doncs li donem ja l'acollida des del principi, des de que arriba... entra a la classe i no es queda darrere del tot, i la classe no hi ha presentació on el professor, entre cometes, dona la classe i no sap ni el nom, aquest nen no sap ni el nom del professor, simplement ha entrat en una classe a provar a veure què, i després potser si s'apunta, doncs, bueno, ja clar, evidentment coneixerà el nom de tots els companys, però serà un després. No, des del primer moment aquest nen, fem un cercle i sigui qui sigui, la persona nova es presenta, en casa, encara que s'hagi d'agafar 5 minuts del temps de la classe,
sí.
És essencial.
I encara que pugui ser un moment, diguem-ne, especialment difícil per qui entra, per presentar-se davant de la
bueno,
resta?
Bueno, perquè ens presentem tots, i llavors el que traiem és traiem el pes.
D'acord,
la...
aquesta transcendència d'aquest moment.
Clar,
de
perquè ens posem allà i no parla, i sol comencem els demés, i m'han dit tal, pum, pum, i què m'agrada de la vida, què m'agrada fer. Intentem relacionat amb les arts escèniques.
D'acord.
No? O si han fet alguna cosa abans.
Ens has dit que hi ha molta gent que li agraden les arts escèniques. A vegades costa d'entendre això, perquè tota aquesta gent que li agradin les arts escèniques, què acabarà fent a la vida?
Doncs no ho sabem. Sí que realment veus a vegades...
Per si l'entorn, el context actual, continua tenint les arts escèniques amb una consideració de... Bé, és molt bonic, tot està molt bé, però no et dedicaràs a això. Si encara tenim al cap aquesta certa consideració de les arts escèniques com no una forma de vida, sinó una forma de distracció, per dir-ho així.
Vale. Bueno, jo crec que bueno, pot ser una forma de distracció i pot ser una forma de vida, totalment. Vull dir, per què no? I més avui en dia, que està tot tan...
Per si a vegades tens la sensació que es lluita contra un context social que encara fa molt difícil que, jo què sé, que un nen o una nena que digui, ai, és que a mi m'agradaria dedicar-me a això, pugui veritablement perseverar en tot això i arribar a dedicar-se a això. No, i si s'ha de convèncer molta gent, els pares, els familiars, no sé què.
Doncs nosaltres és curiós perquè està clar el que estàs dient, i és així una mica, però la gent que ve, el perfil que ja ve al Gato Azul, és molt curiós que ja ens venen amb una mentalitat...
Molt convençuda.
Sí, molt convençuda de que per què no? Igual sí que es poden dedicar. Llavors fan altres activitats, com l'anglès, com altres històries que són importants a la vida, però valoren molt les arts escèniques en la formació, en el seu fill, o inclús adults, que també ens hem trobat que hi ha gent adulta que ja té la seva professió i que realment diuen, no? És que jo de jovenet o de joveneta m'hagués agradat, però bueno, els meus pares, doncs igual tal, i la carrera, i estudia no sé què, però jo el que volia fer realment era ballar.
Vaja, o que escoltes... que escolteu molt allò de m'hagués agradat, m'hagués agradat, m'hagués agradat.
Això amb la gent ja més gran, no?
Sí.
I llavors ara ho fan.
Què passa, que retroben aquella vocació, aquella il·lusió de petits?
Sí, la retroben i venen, i llavors és increïble perquè ho donen tot, és com amb moltíssimes ganes. I els petits, molts ho tenen, molts tenen clar que potser es dediquen a això. I llavors, doncs, bueno, els ajudem, i evidentment si hem de tenir una reunió amb els pares també, vull dir, que el problema de poder parlar de que es pot viure de les arts escèniques.
A veure, torna a repetir aquesta frase.
Es pot viure de les arts escèniques.
Es pot viure?
Sí, es pot viure. Bueno, jo, de fet, des dels 19 anys que vaig entrar a companyies, ja no vaig parar. Sí que a vegades hi havia èpoques que no eren tan estables, però llavors m'ho combinava amb l'ensenyança, mm-hmm. No? Que
m'agrada molt. Però la Montse ens deia abans de començar, bé, ara qui pot presumir d'estabilitat?
És que és això, és que...
Doncs aleshores, com que no es pot presumir d'estabilitat enlloc, clar, fes allò que t'agrada o fes allò que creus que pot agradar. Perquè els mestres, els que esteu dins aquest col·lectiu, veieu, no sé si dir, veieu molt de talent amagat en aquestes persones que venen, algú dels que venen diu, aquí hi ha algú que si persevera pot ser alguna cosa?
I tant.
Sí?
Sí, sí, hi ha casos, o sigui, nosaltres tenim casos. Que... Tothom té alguna especial, això tot s'ha de dir.
Sí?
Vull dir, tothom, cada nen, cada adult que entra, cada adolescent...
Fins i tot
tothom.
Aquells que creuen que no tenen...
Alguns creuen, i és curiós, a vegades els pares pensen, mira, mi hijo es patoso, mi hija es patosa, i ho dic així en castellà,
sí.
Vale? I clar, però jo crec que els agrada, que al millor, perquè a vegades fa no sé què casa, i però jo crec que estaria bé que aprovessin i tal, i jo sempre els dic, bueno, patoso es relativo, vamos a verlo.
És que ara,
perquè el juicio...
Fem un parèntesi, què és un patós o una patosa?
Ahí está, què és un patoso?
Què és?
És una fusió d'un pato i d'un oso.
Perquè sí que és cert... Que hi ha persones a qui ens costa més desenvolupar determinats moviments o coordinar-los, o, vaja, i en canvi hi ha persones que tenen una, gairebé diríem, facilitat innata. Això sí que és cert, no?
A veure, és cert que sí, que hi ha gent que té més facilitat que altres, però jo he vist casos de nens que eren considerats que, bueno, que potser no tenien tanta facilitat i després han fet un canvi tremendo. Això existeix, o sigui, el nen, quan li dones també l'oportunitat de poder treure del que és ell, que és el que fem nosaltres, no limitar-lo, no encasillar-lo i dir, pues, jo què sé, t'agafes amb una barra des de petitet i fas això, això i això. No, tens la llibertat de passar a través de la dansa creativa on explores el que tu ets i treus el que tu ets, la veritat, no? I llavors no limitem, observem el nen o la nena i sempre, el que dic, és sorprenent perquè tots, absolutament tots, tenen alguna cosa especial i tenen una qualitat de moviment diferent.
Mm-hmm. Per tant, tots tenen alguna cosa en especial, però alguns, sí que és cert, com ens deia la Montse, alguns tenen un, com ho diríem això,
àngel.
Un plus afegit, un àngel. Sí. Sí. Com es veu això?
Això es veu de seguida. O sigui,
de
la
seguida.
Persona que té àngel, bueno, quan balla li brillen els ulls, és quan balla o quan actua, parlem també d'un actor, també, li brillen els ulls. I és com desprèn una felicitat en aquell moment i després també té condició, o sigui, tot l'acompanya. Té les condicions, té que dius, bueno, és aquest nen o aquesta nena és ballarí, d'essència. És un diamant en bruto que l'hem de polir perquè arribarà, perquè pot arribar. Evidentment, el talent, si no es treballa, no serveix de res. Perquè una persona pot tenir talent, però si no continua, pues bueno, com en todo, no?
Mm-hmm. Ara, per aquells que ens escoltin i pensin, tot això està molt bé, però esclar, ho està dient una ballarina professional que encara en cap moment ha parlat d'una certa, com ho direm això, va, aquella disciplina que també us mou en el món de la dansa, aquella disciplina en sí. Actitud, en moltes coses. On apareix aquí
la disciplina?
Sí. O la disciplina, o com ho vulguis
sí,
dir.
Sí, sí, la disciplina és molt important.
És molt important.
És així, sí. Perquè són disciplines, o sigui, la dansa, sobretot, dintre de les arts escèniques, hi ha un treball fort i continuat. O sigui, realment hi ha un compromís, perquè si realment amb la persona li agrada i tant si es vol dedicar com si no, evidentment si es vol dedicar és una disciplina superior i si no, també si s'apunta ha de venir a les classes, ha de ser constant i nosaltres el que treballem també és per nivells, vol dir que d'un curs a l'altre el nen supera el nivell i passa de curs.
Si no, no passa.
Si no, no, pot ser que no passi.
És a dir, s'ha d'assolir un nivell sí. I el nivell ve donat per l'assistència a les classes, per l'actitud, vaja, per tot allò que ha de formar part d'una manera d'entendre.
Clar, l'únic que sí que és veritat, que com que cadascú té el seu, com et diria?
La seva personalitat.
La seva personalitat i el seu propi nivell dintre del grup, no forcem a que aquest nen o nena, perquè té el seu temps per arribar-hi, llavors tampoc el forcem. Cadascú té les seves condicions i a partir de les seves condicions va sumant, no?
Suposo que els professors també deveu ser els primers de dir pot donar més, però està mandrós o està mandrosa, o encara no ha arribat el moment, però aquí dins hi ha més del que s'està demostrant.
Sí que fem avaluacions, diguéssim, que després es parla, no, amb els nens també, i clar, quan veiem un nen que potser pot donar més, li diem. No, esto que hablamos del círculo, pues fem el cercle i parlem d'això també, no?
Funciona?
Crítiques constructives. Yes.
Funciona?
Sí, normalment sí. Sí, els hi arriba i llavors... Sí,
aquesta
llavors,
capacitat mateixos... de superació, de millora. Sí,
perquè clar, com que està enfocat així a nivell de creixement personal i creixement a nivell artístic, doncs clar, hi ha un creixement.
Hem parlat molt de la dansa, però aquí hi ha més coses per aprendre. Més de dansa, què hi ha?
Fem teatre, aquest any també estem apostant molt pel món del teatre, perquè també tenim professionals del món del teatre. Tenim la Patrizia Barbieri, que és una monologuista còmica italiana brasilenya i és molt bona, la veritat, és un... i ella també està donant classes de teatre allà en el centre i és actriu professional. Després jo vaig rebre formació actoral a la Nancy Tuñón a Barcelona i després amb la Cristina Rota, que és la mare del Juan Diego Boto, l'actor, a Madrid, fa bastants anys. I llavors,
sí, perquè la Nancy Tuñón era una d'aquelles escoles de referència.
Sí.
Vaja,
sí,
no sé per quantes generacions, sí, però era una de les escoles allò clàssiques de Barcelona,
sí.
No?
Sí, diguéssim, hi ha molts actors catalans que estan treballant en sèries i pel·lícules també, sí, que han passat, vull dir, una gran majoria. I llavors això que et deia, no? Aquesta meva formació jo sempre l'he combinat amb la dansa, sí que és veritat que vaig començar molt abans amb la dansa, però després ho combinava, perquè per mi va junt la dansa i el teatre, és una manera d'expressar-se i per mi va lligat, perquè per mi, això és personal, un ballarí que tingui tècnica i que balli bé però que no transmeti, no m'acaba de fer. Llavors, quan veig un ballarí actor que amb la mirada, que amb el gest comunica, doncs, bueno, m'arriba molt més. I
ara ens veiem nosaltres aquesta imatge de tants actors que han arribat a l'escenari i els directors els deien les mans, que no saps què fer amb les mans, en el sentit de que, evidentment, el cos
parla, s'expressa.
Parla.
Llavors jo crec que quan més fusionem les arts en general, pues millor. I la dansa, per mi, amb el teatre van lligats.
En aquests 10 anys, què creus que ha merescut més interès per la gent que s'ha acostat al Gato Azul? La dansa, el teatre, la música, què creus que ha generat?
Bueno, de base la dansa.
La dansa.
I ara et dic que ja fa, pues, bueno, jo crec que fa... 3 anys que ens vam iniciar amb el que és la formació amb la part teatral,
sí.
I ara pues, cada vegada hi ha més nens també que s'apunten a el que és la formació de l'actor, no? Del teatre. I, bueno, ara m'he perdido.
No, en mano, suposo, amb un 50%...
Sí, volem que sigui un 50%, estem enfocant, no? De fet, a mi que m'agrada molt escriure, vaig escriure fa... 2 anys, dos cursos abans, un curtmetratge que el vam fer amb el Gato Azul, un professional també de les arts visuals, que és el Toni Pulic, i amb ell doncs, que va fer tot el que és el rodatge, la gravació, i amb els adolescents, que és un tema a parte, perquè hi ha poquets, o sigui, hi ha molts segurament que no ho sabem, però hi ha pocs que venen, que realment entren en aquest món de les arts escèniques i que ens encantaria donar-los facilitats perquè poguéssim descobrir-ho, perquè realment aquest curtmetratge que vam fer era sobre el món adolescent, era una reflexió sobre el món adolescent i era una història bastant, tenia punts molt còmics, d'humor, es deia El Ensayo, i es va rodar tot en un exterior, en una localització d'un banc, un banco para sentarse, no de dinero, en un banc, i aquests adolescents passaven històries allà que parlàvem de temes socials i temes actuals, i bueno, la veritat que està molt bé.
I
ho van disfrutar molt.
Serà una qüestió d'una, no sé, de viure una etapa de la vida en què això de la vergonya o això de la disciplina o això costa més d'incorporar?
Sí, jo crec que també els hi hauríem... Sí, costa, és una etapa de transició, de que no eres niño, no eres adulto, estàs en medio, que eres... Bueno, llavors, jo crec que per part dels adults, penso que hauríem de treballar molt més, penso, des del meu punt de vista, d'oferir-los, de què els hi podem oferir perquè realment es motivessin.
D'acord, propostes no motivadores que permetin, i em sembla que arribaria si estiréssim al fil el que està pensant la Montse, a que no veiéssim molts adolescents en determinats llocs sense fer res,
això,
i en canvi us veiéssim expressant la seva creativitat amb moltes disciplines diferents.
Això.
El que deu anar per aquí, no?
Sí, sí, va per aquí.
La motivació, motivar-los a poder desenvolupar un aspecte que segurament en la seva vida no hi havien caigut i que potser els pot generar moltes satisfaccions a ells i a tot el seu voltant, no?
Perquè ara sí que també són modes i ara els adolescents tenim bastants que fan hip-hop, que és superbé, i talento, eh?
I una altra forma d'expressió molt potent.
Sí, molt potent, el que és la part urbana. No? De dansa urbana, que també la tenim, que no he parlat res d'això, del que és el breakdance, que també tenim un grup gran i preciós i molt potent, i després el hip-hop, però la part teatral, què passa amb els adolescents amb el teatre? Què passa? És el que parlàvem, no? Que és un món per descobrir. Uh-huh. I jo crec que els hi aniria superbé per aquest tema.
Està clar.
El tema de treure de dintre el que tenen, perquè tenen molt a dintre per treure i a nivell personal, de creixement, del que tornem a parlar, els hi aniria superbé conèixer el teatre des de dintre.
I afegim en un minut. He vist que hi ha ioga, també.
Ah, també. Esto es queda como aparte i estem intentant com integrar-ho dintre de la formació, no? També, perquè és interessant. El ioga, sí, donem classes de ioga i cada professor es dedica a la seva disciplina,
sí.
No? Llavors, aquí està la Greta, que és la professora de ioga, de Kundalini i Hatha, que té les dues formacions. Està més enfocat a la gent adulta.
És el que anava a preguntar.
De moment no treballem el ioga amb els nens, cosa que, bueno, per què no, podria ser, però de moment amb la sala que tenim i aquestes activitats es treballen per la tarda, normalment.
Ja no us deuen quedar hores, Montse?
No, ara mateix està tot bastant ple i esperem que més endavant puguem tenir un altre espai.
Doncs els que vulguin més informació, carretera de les Costes
28.
Heu estat sempre allà?
Hem estat sempre allà.
Aquell local, eh?
Aquell local, sí.
El local de la carretera de les Costes 28. Allà hi podeu anar en qualsevol moment i demanar informació. I si no, a través de quin telèfon, Montse?
A través del 680 58 20 10. I després tenim un fixe nou, que ara no ni me'l sé.
No hi ha problema. Tornem a repetir el mòbil.
680 58 20 10.
El telèfon del Gato Azul. I el correu electrònic, si convé.
I el correu electrònic és elgatoazul.sitges@hotmail.com. I després també tenim el Facebook, Gato Azul, Instagram, Gato Azul.
En totes les xarxes socials.
Vamos, estamos en todas, eh?
Montse, felicitats per aquests 10 anys.
Moltíssimes gràcies.
I molta sort en aquest curs que és a punt de començar. Ràpidament, 5 segons. Què?
Havia de dir una coseta, que demà fem la festa a l'Escorxador, és una festa privada pels socis,
sí,
del Gato Azul que hem convidat, i demà celebració.
Doncs, bona festa d'inici de curs. Tornem dilluns, adeu-siau.